Hola, bona nit. Si escolteu bé, si pareu bé les orelles i feu molta, molta, molta atenció, segur que descobrireu una música de fons molt lleugera, molt suau, les notes d'un piano.
És una presència agradable, un so discret, i això ens ha fet pensar que Déu també és present arreu, però a vegades no li fem prou atenció. Fins i tot hi ha persones que no li fan gens d'atenció. I cal també parar bé tots els nostres sentits per trobar Déu a les nostres vides, al nostre entorn, al nostre voltant, perquè sempre podem trobar senyals de Déu en la creació, en la natura. Podem trobar Déu en les altres persones, en quantitat de situacions del dia a dia, que no són pas situacions extraordinàries, que a vegades també passen, sinó que fins i tot en les coses ben quotidianes, Déu hi és present. Pararem bé les orelles i tots els sentits també per trobar Déu?
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
La presència de Déu no té per què ser escandalosa, no té per què ser llampant que ens descol·loqui. Sí que de vegades ens descol·loca perquè ens fa adonar-nos de la seva presència de formes inesperades. Doncs avui pretenem fer-vos arribar aquesta idea des del missatge en una ampolla, aquest magazín, diem, d'idees cristianes, d'idees alternatives que ens poden fer... Bé, potser no capgirar el món, però sí capgirar la nostra manera de viure i en aquest món. Un món que ens agradaria que fos més just, més social, més per tothom, més inclusiu i, sobretot, amb molt més d'amor. Aquest és el missatge en una ampolla, un programa que fem el Miquel Albert Soler i el David Siscar i que també, com sempre, cada setmana agraïm la col·laboració dels tècnics de Ràdio Estel perquè us pugui arribar la sintonia. Avui no tenim amb nosaltres la Sara Gallut, però també doncs, us portem els seus millors desitjos per tots, per tota l'audiència. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, bona nit i bona nit a tots vosaltres, amigues, amics, oients, el missatge en una ampolla. Doncs nosaltres, amb aquest objectiu que us deia el David, d'acció transformadora del món des d'aquest punt de vista cristià, ja sabeu que us fem arribar molts missatges a través de la paraula i de la música. I, com sempre, comencem també amb música, amb una cançó. Una cançó que no té un missatge directament cristià, però sí dintre d'aquesta temàtica relacionada. Una cançó que ens fa pensar que la paciència és veritablement una virtut i fins i tot ens diuen que la paciència és la mare de la ciència. Però de vegades la paciència s'ha d'acabar. En segons quines situacions cal denunciar, cal fer el que calgui, menys tenir paciència i sortir corrents. Això és el que ens canten Amaral des del seu àlbum Estrella de Mar amb aquesta cançó, Salir Corriendo.
Puedes guardar en tu vaso de cristal. tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
Sembla mentida que, tant com ha avançat la ciència avui en dia, l'home no hagi estat encara capaç d'erradicar la pobresa a la Terra. I alguns objectaran que, clar, que això no és una qüestió científica. Bé, no només. És més aviat, probablement, una qüestió política, una qüestió d'interès general. Perquè moltes persones es preocupen per elles mateixes, pel seu benefici, per la seva situació, i perquè, no només perquè no els hi manqui de res, no, no, sinó per acumular. I és aquí on es creen les situacions de desigualtat social, mentre n'hi ha uns quants, poquets, en relació a la població mundial, que acumulen molt, n'hi ha molts que no tenen el més mínim i imprescindible per viure. Per això diem que és un tema polític, però que doncs, aquesta ciència que tant ha avançat no ha pogut resoldre. Fixeu-vos que Jesús ens convida a desfer aquesta desigualtat social, i aquest és un dels valors plenament vigents pels cristians, la igualtat, la justícia social també. Escoltem el que ens explica el Miquel Albert sobre la pobresa i la manera en què Jesús veu aquesta pobresa.
Hauràs sentit dir o llegit directament a l'Evangeli que Jesús defensa els pobres, està sempre al costat dels pobres. Però això no significa pas que ell desitja l'existència de la pobresa. Molt sovint s'ha produït aquesta confusió. En realitat, Jesús, el que ens està demanant és una altra cosa ben diferent. Jesús ens mostra, amb el seu propi exemple, un estil de vida basat en l'absència de luxes i coses innecessàries. Això, si ho poséssim a la pràctica tots nosaltres, motivaria la disminució del consum pel consum i, per tant, augmentarien els recursos que es podrien dedicar a les persones que no tenen ni el més necessari per viure. És a dir, si jo consumeixo menys energia elèctrica, si jo consumeixo menys aigua, la que necessiti, però no pas més de la necessària, farem que aquests recursos puguin arribar arreu de la Terra, a tots els països, perquè la Terra, en realitat, produeix recursos per tothom. Per això diem sempre que la natura, la creació, és molt sàvia. Per això Jesús està sempre al costat dels més febles, dels més pobres, però també al costat dels més rics, per conscienciar-los, perquè veritablement, si seguim a Jesús, tindrem aquesta sensibilitat que cal, aquesta sensibilitat necessària, per pensar en aquells que no tenen el mateix que tenim nosaltres. Si escoltem Jesús, sabrem compartir-ho tot, tots plegats, en un estil de vida basat en la solidaritat i encara més en la fraternitat, que va més lluny, que va més enllà. Per això, el cristià, tots els que som cristians, tenim un estil de vida alternatiu. És un estil de vida diferent al que la societat de consum ens arrossega. Per això pensem que el cristianisme és tan interessant també avui dia.
M'he escarrassat tota la nit i encara no me n'he sortit. He de deixar-ho estar, ja no puc més, hauré de desistir. Ho he posat tot cap resultat. He de deixar-ho estar, ja no puc més, hauré de desistir. Sempre hi ha algú que em crida fort des de la sorra. És una veu que em parla el cor quan tot s'ensorra i em diu que raons per no provar. El no ja el tinc, sols puc guanyar. Ho tornaré a intentar. Si tu m'ho dius, hauré de confiar. La xarxa és plena, però el seu pes no l'esquinça. Ho tornaré a intentar. Si tu m'ho dius, hauré de confiar. Sempre hi ha algú que em crida fort des de la sorra. És una veu que em parla el cor quan tiri mar endins.
La fe, la confiança en Jesús, en Déu, és el que ens fa tornar-ho a intentar quan ens equivoquem, quan no ens sentim prou forts, quan sentim que no ens surten prou bé les coses o que la vida, doncs, allò que desitjaríem que ens anés millor, no ens va tan bé com ens esperàvem. Escoltàvem aquest Torna-ho a intentar amb els amics de Canta la teva fe des del treball Marcats per l'Esperit.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
Doncs ara arriba aquest moment en què obrim la Bíblia per descobrir els missatges que té a dintre, que són moltíssims, i avui ho fem des del Nou Testament. Ens n'anem a l'Evangeli de Joan. Si busqueu el capítol 12, versets de l'1 al 8, llegireu això que ara tot seguit sentireu.
Sis dies abans de la Pasqua, Jesús va anar a Betània, on vivia Llàtzer, aquell que Jesús havia ressuscitat d'entre els morts. Allà li oferiren un sopar. Marta servia, i un dels qui seien a taula amb ell era Llàtzer. Llavors, Maria va prendre una lliura de perfum de nard autèntic i molt costós, ungir els peus de Jesús i els hi va aixugar amb els cabells. Tota la casa s'omplí de la fragància d'aquell perfum. Un dels seus deixebles, Judas Iscariot, el qui aviat el trairia, digué: «Per què no venien aquest perfum per 300 denaris i donaven els diners als pobres?» Això va dir no perquè s'interessés pels pobres, sinó perquè era un lladre i, com que tenia la bossa dels diners, robava el que hi tiraven. Jesús digué: «Deixa-la. Ella ha guardat aquest perfum pel temps de la meva sepultura. De pobres en teniu sempre amb vosaltres, però a mi no sempre em tindreu».
És curiós, si ens fixem en les actituds de les diferents persones que hi ha en aquest sopar, oi? Perquè veiem que ha de ser un sopar molt sentit, molt important. Llàtzer ha estat ressuscitat per Jesús i estan sopant. Ho podrien estar celebrant, fins i tot. I veiem com Maria té una actitud ben propera a Jesús i té una actitud de proximitat amb Jesús humil i a la vegada ben confiada, perquè el coneix, a Jesús, perquè se l'estima, perquè sap Jesús com actua sempre. I en canvi veiem una altra actitud ben diferent, oi? La de Judas, que sembla que està interessat en alguna cosa. Sembla que li molesta que s'hagi vessat aquell perfum.
De vegades ens passa dins l'Església, però també passa en altres llocs, en altres entorns. Aquells que més es queixen de en què es gasten els diners, passa com amb Judas, que són els que més hi tenen a perdre quan els diners no van cap a on ells volien que anessin. I no es preocupen realment per la missió final, no es preocupen per l'amor amb el que es fan les coses, sinó que es preocupen perquè amb ells no els hi arriben els diners o no els hi arriba l'afluència de beneficis o d'interessos que hi tenen posats.
Això, i no és que Jesús es desinteressi pels pobres, ni almenys, perquè, com hem dit ja abans també en una altra reflexió, precisament Jesús està sempre al costat dels pobres, però Jesús sap que en l'interior de Judas no hi ha aquest interès real, solidari, sinó que són altres interessos personals que precisament Jesús se'n vol apartar. Aleshores, bé, en aquell moment, doncs, es poden permetre aquesta celebració especial també amb aquell perfum especial, perquè no, l'ocasió ho fa i ho permet. I, per tant, Jesús vol que això formi part de la festa, d'aquell sopar i de l'alegria. Sap que de pobres n'hi ha i que els ajudaran, però que en aquell moment doncs, ells han pogut fer aquest acte de celebració que també ajuda per després recobrar forces i energies per seguir ajudant els pobres, i tant.
Una altra idea, també, que ens ve al cap amb aquesta lectura, és el fet que, mentre que Judas planteja la pregunta d'una manera utilitarista, Jesús la respon amb la visió de l'amor, que és la visió que sempre Jesús ens intenta fer veure. I es tracta de que una cosa seria malgastar. Algú podria pensar que Maria està malgastant els diners en aquest perfum costós, però Jesús pensa o veu que això és un acte d'amor, que és un acte de donar-se als altres, i que Maria està fent aquest acte d'amor envers ell, com podria fer envers una altra persona. Mentre que el plantejament que fa Judas és un acte només d'interès. I en aquest cas veiem que no es tracta de gastar o malgastar, sinó de fer les coses amb amor. Això no vol dir que no haguem de mirar pels altres. Certament, els diners d'aquest perfum podrien ajudar amb algunes persones, però el que podria acabar amb la pobresa al món seria l'amor de nosaltres cap a totes les persones que pateixen necessitat, i no un perfum, un simple perfum que es pogués estalviar.
Doncs ja veieu, quan descobrim un missatge de la Bíblia, de l'Evangeli, si anem pensant, van sorgint moltes i moltes idees, i això és el que us convidem a seguir fent vosaltres, o individualment o en grup, a partir d'un text de l'Evangeli, doncs anar-hi reflexionant entre tots per veure què ens ensenya, què ens comunica, què podem aprendre.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te pueden esconder.
del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan. Siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar.
Jesús el portem dins el cor, i dins el cor, dins l'ànima, la nostra ànima, la volem igualar a la seva, la volem amotllar a la seva manera de fer, a la seva manera de ser. Per això nosaltres, Jesús o Déu, no l'hem de deixar només dintre nostre i ja està, i viure allunyats d'aquest Déu que tenim, d'aquesta porció o d'aquesta manera en què Déu habita en nosaltres, sinó que l'hem de traslladar a totes les accions de la nostra vida. Tant si mengem, com si bevem, com si treballem, com si estem amb els amics, totes les nostres accions, tota la nostra manera de fer, sempre ha de ser per la major glòria de Déu. Tot això, d'alguna manera, és el que ens ve a explicar Jesús Adrián Romero des d'aquest Sin Paredes. Resulta sorprenent veure com de vegades les persones més incautes emeten judicis sobre Déu o sobre la manera en com ens afecta als cristians la nostra fe. Algunes persones consideren que no som lliures, que estem lligats o esclavitzats a una manera de fer, una manera de creure, que no podem pensar el que volem, que pensem el que ens ve donat. I tot això ho diuen perquè no coneixen ni Déu ni la Bíblia. Perquè probablement, si ho coneguessin, no opinarien així. Tindrien, almenys, altres paràmetres per poder emetre els seus judicis, si és que serveix d'alguna cosa emetre judicis. Perquè vosaltres com ho teniu, això? Com veieu Déu?
Veus a Déu com un personatge perillós que t'està vigilant constantment per retreure't tot el que fas malament? O creus que Déu et treu la llibertat per fer les coses només segons el teu criteri? Penses que Déu és com un jutge o com un policia, que són molt exigents i autoritaris i que veuen pèls i senyals i no tenen paciència? Aleshores, el teu Déu no és el Déu de la Bíblia, perquè el Déu bíblic se'ns mostra principalment a través de la persona de Jesús, al Nou Testament. I, per tant, li podríem atribuir característiques com les següents. Jesús ens estima. No s'oblida mai de cap de nosaltres. Ens anuncia quelcom nou, diferent, fins i tot avui en podríem dir alternatiu. Déu és amor, és pacient, és benigne, perdonador, reparador de la persona i, sobretot, alliberador dels esclavatges actuals i de la vida rutinària i buida. Ara bé, si vols tenir al teu costat aquest Déu, el Déu de la Bíblia, t'hi has d'apropar, a l'igual que passa amb les persones del teu voltant. Si vols estar a prop de Déu, hi has de fer amistat, i perquè això sigui possible, l'has de conèixer. En tens ganes?
Ràdio Estel. Música amb missatge.
on tu vas jo hi veig, on tu vius jo hi visc, quan tu et mous jo em moc, et seguiré. Els teus camins són bons, són camins segurs. Només a tu et seguiré, saps millor que jo allò que em convé. Només en tu confiaré. La veritat, vull conèixer els teus viaranys, perquè si et conec jo t'estimaré, i si t'estimo et seguiré. Trobo vida per sempre, en tu trobo la meva llibertat, en tu trobo l'alegria més plena, i et seguiré. On tu vas jo hi veig, on tu vius jo hi visc, quan tu et mous jo em moc, et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré. On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc, et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré.
I aquesta és una manera de seguir Jesús que no és ni de manca de criteris ni de manca de llibertat, sinó d'un compromís que s'ha pres després de conèixer Jesús. És la cançó que ens cantava l'Oriol Sabé. Et seguiré des de worship.cat. Creus que la ciència ho explica tot? Tota la nostra realitat? Tots els nostres dubtes? Totes les nostres preguntes? La ciència ha anat tan enllà que pot donar resposta a totes les preguntes de l'existència humana? O potser creus que la ciència és també limitada i necessita d'altres disciplines? Pensem-hi, i ens ajudarà a pensar-hi una història que avui us portem, que és un fet suposadament real, ocorregut el 1892 a França. Escoltem-la atentament perquè és molt interessant.
Un home d'uns 75 anys viatjava en tren i aprofitava el seu temps llegint un llibre. al mateix compartiment hi viatjava un jove universitari que també llegia un llibre de ciències voluminós. Tot d'una, el jove s'adonà que el llibre que llegia l'ancià era una Bíblia i sense gaire cerimònia li va preguntar: «Vostè encara creu en aquest llibre ple de rondalles i de contes?» «Sí, és clar», li va respondre el vell, «però aquest no és un llibre ni de contes ni de rondalles. És la paraula de Déu. Que creieu que estic equivocat?» «És clar que ho està. Crec que vostè, senyor, hauria de dedicar-se a estudiar ciències i història universal. Així veuria com la Revolució Francesa, que va tenir lloc fa més de 100 anys, va mostrar la miopia, l'estupidesa i les mentides de la religió. Només les persones sense cultura o fanàtiques encara creuen en aquestes ximpleries. Vostè, senyor, hauria de conèixer una mica més el que en diuen els científics sobre aquestes coses. I digueu-me, jove, és això el que els nostres científics diuen sobre la Bíblia? Miri, com que he de baixar la pròxima estació, no tinc gaire temps per explicar-li, però deixi'm la seva targeta amb l'adreça perquè li pugui enviar algun material científic per correu. Així s'il·lustrarà una mica sobre els temes que realment importen al món». Llavors, l'ancià, amb molta paciència, va obrir amb cura la butxaca del seu abric i li va donar la seva targeta al jove universitari. Quan el jove va llegir el que hi deia, va sortir amb el cap baix i la mirada perduda. Se sentia pitjor que una meva. A la targeta hi deia: «Professor Dr. Louis Pasteur, director general de l'Institut d'Investigacions Científiques, Universitat Nacional de França». I és que, com va dir Louis Pasteur, una mica de ciència ens aparta de Déu. Molta ens hi acosta.
Me resisto, no ahondo, me despisto, ni siquiera sé quién soy. Que tu luz me ayude a ver el sendero que he de andar para llegar a mi verdad. Hazme, Padre, comprender que nada es imposible, puedo volver a nacer. No, no necesito más, no necesito más, solo fe. No, no necesito más para andar sobre los mares que un poco de fe. De no ver a mis hermanos y me cierro en mí yo. Lucho, me canso y desisto, no me encuentro a mí mismo y me siento aún peor. Que tu luz me ayude a ver el sendero que he de andar para llegar a mi verdad. Hazme, Padre, comprender que nada es imposible. Puedo volver a nacer. No, no necesito más. No necesito más. Solo fe. No, no necesito más para andar sobre los mares que un poco de fe. No, no necesito más. No necesito más. Solo fe. No, no necesito más para andar sobre los mares que un poco de fe. De no andar por tus caminos, aunque sé que es lo mejor.
Això ens passa a molts cristians, segurament, viure en aquesta contradicció de fer el que no hauríem de fer i, en canvi, no fer, no seguir el camí de Jesús, tot i que sabem que és el millor. Probablement més en les accions de cada dia que no en la nostra idea, en la nostra decisió de seguir Jesús. Escoltàvem el grup Ixtis des del seu treball Teselas de Luz i Barro, amb aquest Un poco de fe, que és això, l'únic que ens fa falta i el que podem demanar a Jesús, que ens augmenti la nostra fe.
Missatge en una ampolla.
Ets un buscador o buscadora? Estàs mirant de conèixer millor Jesús? De saber si tot el que t'han explicat és cert o no? Has de prendre una decisió a la teva vida. Has de decidir si vols conèixer Déu o no. Si vols conèixer Jesús o no. Has de decidir-te i anar a buscar la informació, anar a buscar el coneixement que et manca a la font original, a la font que et pot treure de dubtes.
Imagina't que la ràdio o un amic o qui sigui et parla de Jesús de Natzaret i t'explica coses de la seva biografia, del que va fer, del que va viure, però tu tens moltes afirmacions per tu certes que poden generar confusió. Penses, per exemple, i qui sap si a Jesús el van matar del tot? Per tant, vés a saber si veritablement va ressuscitar. O penses, a més, si Déu existeix, per què no parla als homes i dones amb l'idioma de cadascú i amb veu física, com una ràdio, com una tele o com podem trobar a les xarxes? I així podries anar forjant una cadena d'afirmacions que et portaria a la no fe, a no creure. De fet, totes aquestes preguntes tenen resposta amb un coneixement no pas massa profund de la Bíblia, però avui et volem dir, amic, amiga oient, que t'identifiques, que a la fe, veritablement, en aquesta fe amb Déu Jesús, no hi arribarem pas mai pel camí de la racionalitat. només s'hi pot arribar pel camí de la vivència personal desitjada. Imagina't que una persona et parla d'un poble que és molt bonic i tu estàs en el creuament de carreteres on hi ha l'indicador per anar-hi. Però et comences a preguntar, avui amb el dia que fa, i si plou, vols dir que el podrem visitar bé? I si no és tan maco com diuen? A més, avui no tinc gaire temps, ja hi aniré un altre dia. Com que no has volgut fer l'experiència de viure el paisatge, no saps si el que t'ha dit el teu amic és veritat o no, si té raó o no. Doncs bé, igualment passa amb la fe en Jesús Déu. Fins que no prenguis la decisió personal d'agafar el camí de Jesús, no coneixeràs l'autèntica fe. L'indicador és el mateix Jesús, però el conductor o conductora de la teva vida ets tu. Com podem escoltar, un grup de la renovació carismàtica catòlica, el grup Betània, amb aquest I alabándote des del seu treball Más fuerte que la muerte, una cançó de lloança i agraïment a Jesús, a Déu, que un cop s'ha conegut tenim molts motius després per lloar-lo i donar-li gràcies.
La religió es pot plantejar en termes d'utilitat? És clar que cadascun de nosaltres hi trobem quelcom de positiu, encara que sigui un benefici, entre cometes, difícil d'entendre per aquells que no comparteixen la nostra fe. Però la nostra pregunta està plantejada en una clau més pràctica. És útil creure en Déu? per guarir-se, per ser feliç, per tenir més amics, pel que sigui. Serveix d'alguna cosa? Aquest tipus de preguntes sorgeixen de la visió eminentment utilitarista dels interessos humans, si més no dels interessos de la cultura que impera en la societat occidental. Sembla, sota aquest punt de vista, que tot el que fem ha de servir-nos per alguna cosa. On queda llavors l'amor pels utilitaristes? És que no es poden fer coses desinteressadament? N'hi ha que, tot i agradar-los fer coses sense esperar-ne res a canvi, necessiten disfressar la seva solidaritat sota la llum dels utilitaristes. Aquests són els que diuen que, en realitat, la seva solidaritat és egoista, perquè ells reben molt més del que donen, perquè això satisfà la seva necessitat de sentir-se útils, perquè els aporta experiència, el que sigui. És que no poden fer-ho perquè sí. Perquè els agrada ajudar altres persones. Perquè creuen que el món és millor quan uns s'ajuden els altres. Fa un temps, un entrevistador utilitarista li va preguntar al jugador del Barça, Eric Abidal, després de parlar sobre la seva malaltia i el seu procés de guarició: creus que t'ha servit la religió? El que significa, creus que t'has curat perquè creus en Déu? O creus que el qui vulgui guarir-se hauria de fer-se creient? L'Eric Abidal va quedar estranyat amb aquesta pregunta, segurament perquè mai no se li va passar pel cap plantejar-s'ho en termes d'utilitat. És clar que li va ser útil. La seva fe li va permetre pensar en la malaltia no com a un càstig, sinó com a una oportunitat. Segurament la seva fe li va donar forces per lluitar per la seva vida i per no deixar-se arrossegar pel desànim. Però ni ell, ni cap creient, no ens ho plantegem en clau d'utilitat. Ser a prop de Déu implica estar plens del seu amor, i tot el que això comporta és un regal, no pas un premi per la nostra fidelitat. I a tu? La teva religió t'ha estat útil? Penses que més gent en podria treure profit? O simplement et faria il·lusió que altres persones coneguessin Déu com tu l'has conegut?
I tot esperant que aquest programa us hagi servit, hem arribat al final per aquesta setmana, però si Déu vol, la setmana que ve tornarem amb més idees.
Així ho esperem. Mentrestant, doncs, això, passeu una molt bona setmana. Adéu-siau.
Que vagi molt bé.